càmera i acció! Un estiu de pel·lícula té un idili, un gran viatge i els extra descomptes. Perquè ara tens fins a un 60% de descomptes sobre el preu original a Timberland, Dockers, Calcedonia, Múnich i moltíssimes més. El teu estiu de pel·lícula a Viladecans de Style Outlets.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days fins al 30 de setembre. Ara el teu nou mini elèctric amb un descompte de fins al 20%. Mou-te aquest estiu amb el teu mini 100% elèctric. El millor preu de l'any. Només a Motor Múnich. Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic. A més de regal, un cap de setmana d'aventura.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Oferta exclusiva a Ford Covesa fins al 31 de juliol.
Estrena cotxe aquest estiu amb les millors condicions.
Ford Puma per 309 euros al mes.
Ford Focus per 319 euros al mes.
Sense entrada ni quota final.
Les millors ofertes Ford són a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Ja saps que Servei Estació et regalen dues nits d'hotel per a reformes de més de 2.900 euros?
Però a Servei Estació fan reformes?
I tant! Et canvien el que calgui del bany, de la cuina, t'instal·len el parquet, l'aire condicionat i finestres amb tancaments d'alumini. Fins i tot pinten casa teva o el teu negoci. Ves a Servei Estació, al carrer Aragó 270 de Barcelona, la botiga de les solucions de l'Eixample, on hi ha de tot i per a tothom. Consulta les condicions de la promoció a serveiestacio.com.
RAC RAC 1. Tots som 1.
Sigueu on sigueu,
és estiuet.
Feu estiu.
Ràdio a la barqueta.
Amb RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1.
Passen dos minuts de les 4 de la tarda. Encetem aquesta hora informativa repassant, per tant, el més destacat d'aquest dijous, dia 27 de juliol. I avui començarem parlant d'economia. A més, amb una notícia força d'última hora, perquè fa ben poca estona que el Banc Central Europeu ha anunciat que torna a pujar els tipus d'interès. És el novè cop en un any. Els eleva un quart de punt més, per tant, els deixa ara en el 4,25%. Joan.
Sí, unes xifres que no es veien des de l'any 2008, abans de la crisi immobiliària. L'objectiu del BCE continua sent frenar la inflació. La decisió ha arribat després que ahir a la nit la Reserva Federal dels Estats Units també anunciés que pujava els tipus. Els deixava en aquest cas al 5,5%, el punt més alt dels últims 22 anys.
D'aquesta nova crescuda dels tipus per part del BCE n'acaba de parlar la seva presidenta, Christine Lagarde. Coneguem-ne l'última hora, connectant també amb el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, el Lluís Tovar. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com defensa aquesta vegada? Suposo que similar a altres vegades anteriors, Lagarde, aquesta nova pujada dels tipus.
Exacte. Avui el que hem vist és que el Banc Central Europeu continua implacable en el seu objectiu contra la inflació. És cert, i a més ho han reconegut, que la inflació ha anat baixant els últims mesos. Ara mateix la dada de l'alça dels preus de la zona euro està al 5,5%, i perquè us feu una idea, el gener, sense anar més lluny, quan encara cuejava la crisi energètica, estava al 10%. Per tant, és una baixada, però encara és una dada alta, lluny del 2%, i sobretot també preocupa la dada de la inflació subjacent, és a dir, aquella que no té en compte ni l'alça dels preus de l'energia ni dels aliments frescos. Per tant, i així ho assegurava la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, aquestes dades continuen lluny dels seus objectius i justificava així la seva decisió.
Inflation continues to decline.
La inflació continua caient, però es preveu que es mantingui massa alta durant massa temps. Estem determinats a aconseguir que la inflació torni al 2% a mig termini. Per això avui hem decidit a pujar els tipus d'interès en 0,25 punts.
ECB interest rates by 25 basis points.
Avui, a més, el Banc Central Europeu ha cridat l'atenció que ja admetia que, evidentment, doncs, aquesta política agressiva que porta fent des de fa un any, perquè la primera pujada de tipus d'interès va ser justament el juliol passat, ja està donant els seus fruits, ja es veuen símptomes de refredament de l'economia, i això també ho veiem amb les dades. Ara mateix, les últimes dades de creixement de la zona euro la situen en una recessió tècnica, és a dir, dos trimestres consecutius en negatiu, i Alemanya, aquest país que moltes vegades es diu, no?, que és la locomotora d'Europa, també encadena dos trimestres en negatiu. Per tant, les dades demostren que aquesta política agressiva del Banc Central Europeu ja està donant resultats en alguns països més que d'altres, però, per exemple, en alguns com Alemanya, doncs, es nota i molt.
Amb això que dius, doncs, ha donat pistes avui Lagarde si el BCE seguirà amb aquesta política monetària alcista o de si ja ho frenarà?
Sí, amb tot això, Christine Lagarde ha obert la porta a seguir obrint els tipus d'interès, però diuen això sí que analitzaran i prendran les decisions amb les dades a la mà. Per exemple, la propera revisió de tipus d'interès toca el 14 de setembre, després de l'estiu, i per tant, fins a aquesta propera revisió de tipus d'interès ja s'haurà fet pública la dada d'inflació tant del mes de juliol com del mes d'agost, que és veritat que són dos mesos que normalment tenen tendència a ser inflacionistes perquè el consum es dispara amb el turisme i les vacances, però tot i així, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha deixat clar avui que siguin quines siguin les dades, si cal seguir pujant els tipus, no els tremolarà el pols.
Our future decisions will ensure...
Les nostres decisions futures s'asseguraran que els increments del tipus d'interès quedin establerts en uns nivells suficients i pel temps que sigui necessari amb l'objectiu d'aconseguir una inflació del 2%.
Timely return of inflation to our 2% medium-term target.
I aquesta pujada, això sí, podria afectar, per exemple, especialment economies com l'espanyola, que és juntament amb Bèlgica i Luxemburg, les tres economies que ja han aconseguit arribar a aquest objectiu de deixar la inflació o el 2% o fins i tot una miqueta per sota. Per tant, és veritat que amb aquesta política agressiva no estan una mica pagant justos per pecadors i aquells que ja han fet els deures doncs estan en les mateixes condicions que, per exemple, els països no, com les repúbliques bàltiques, que encara tenen la inflació per sobre del 10%, però bé, haurem de veure quina és l'evolució. El que està clar és que amb aquesta pujada de tipus d'interès, demanar un crèdit i les hipoteques, sobretot les variables, doncs continuaran encarint.
Perfecte. Lluís, moltíssimes gràcies. Amb aquesta última hora sobre la pujada dels tipus d'interès que hem sabut res, fa cosa d'una hora o una hora i mitja per part de Christine Lagarde. Gràcies, Lluís, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Doncs mira, ara que parlava d'algun dels efectes que pot tenir aquesta nova pujada dels tipus, també per conèixer nosaltres què pot passar a partir d'ara, tenim ja en línia l'Àngel Hermosilla, que és secretari tècnic del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Hermosilla, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nova pujada, és la novena de consecutiva. Ara, per tant, els tipus es queden al 4,25%, cosa que, per cert, abans ho dèiem, no veiem des del 2008. L'objectiu continua sent frenar, lògicament, la crescuda dels preus, però s'està aconseguint, creu vostè?
No sé si tant com a efecte dels tipus d'interès com per la pròpia evolució, sobretot els preus energètics. El que sí que és cert és que la inflació, en general, s'està moderant, potser no al ritme que esperàvem, tot i que encara es mantenen alguns efectes. Sí que és cert que la política monetària, és a dir, les modificacions que s'estan produint als tipus d'interès, no tenen efectes immediats i triguen uns mesos en produir aquests efectes. Ara mateix s'estan produint ja, podríem dir, els primers efectes de l'inici d'aquesta duresa de política monetària que es va iniciar el juliol de l'any passat.
Calia aquesta duresa, segons vostè, en aquesta política monetària que comentava?
Bé, aquí el que hem de tenir clar és que el Banc Central Europeu té un mandat clar. Això no ho podem oblidar mai, i és que ells han de mantenir la inflació com a màxim en el 2%. En tant que això no es produeixi, el Banc Central Europeu ha d'actuar amb les eines que té a la seva disponibilitat. En aquest cas, és la política monetària o, de manera resumida, els tipus d'interès. I el que està fent el Banc Central Europeu és, amb les eines que té a la seva mà, que només és aquesta, evidentment, està actuant per redreçar la inflació. Això és el que està fent. Evidentment que la situació anterior a tot aquest inici de política monetària més dura era una situació, podríem dir, excepcional. Estaven en tipus, en euribors negatius, i això tampoc era normal.
Creu que té perills aquesta pujada, nova pujada dels tipus d'interès, més enllà de les hipoteques que hem estat parlant durant tot l'any, eh? De fet, portem tot l'any parlant cada pujada, sí, que hi havia, ja explicàvem i reiteràvem que, atenció, aquells que tinguin hipoteques, sobretot de tipus variable. Més enllà de les hipoteques, a què pot afectar més aquesta pujada dels tipus d'interès?
Bueno, el que afecta la pujada de tipus d'interès, fora de la pròpia activitat econòmica en general, que ja s'ha parlat anteriorment i que ja està afectant, evidentment a tots aquells que tenen deutes marcats pels tipus d'interès es veuran afectats, ja siguin famílies, ja siguin empreses, o, cuidado, ja sigui el sector públic, que està molt endeutat, i evidentment la pujada de tipus d'interès també els afecta.
Com li afecta al sector públic?
Bueno, el sector públic té un endeutament elevadíssim en el cas d'Espanya i de Catalunya, i evidentment, si pujan els tipus d'interès, pues, també tindrà que pagar uns tipus d'interès més elevats pel seu endeutament.
A més, amb l'afegit que ara comentava el Lluís, que també sortia sobre la taula, clar, s'estan pujant els tipus per aquells països que encara no han fet els deures. Espanya no és entre aquests països. De fet, Espanya ja ha complert amb aquest 2% que demana la Unió Europea, sí. I per tant, si fos per Espanya no caldria continuar pujant, però aquí et trobes, deia el Lluís, la frase de pagar justos per pecadors, i és cert que en el cas d'Espanya ens podem trobar en aquest cas.
Sí, però cuidado, vull dir, tens raó, eh? Espanya té una inflació en el mes de juny de 1,9 en taxa interanual, és a dir, l'evolució de la inflació en el mes de juny passat va ser superior 1,9 a la de l'any anterior, per tant estem fregant el 2%. Però ja no és tant aquest indicador el que marca l'evolució de la política monetària en l'actualitat, sinó és la marxa de la inflació subjacent, que això també s'ha comentat. Mm-hmm. En aquest cas, la inflació subjacent, que és la que traiem, de la inflació traiem el tema dels productes més bàsics i de l'energia, estem en el 5,9%. Per tant, encara tenim una inflació subjacent, en el cas d'Espanya, molt elevada. Mm-hmm. I això jo crec que està incidint especialment ara en el que està fent el Banc Central Europeu i també, fins i tot, la Reserva Federal, perquè també als Estats Units hi ha una inflació subjacent de gairebé el 5%, i això és molt elevat. Està per sobre de l'IPC general. A l'IPC general estem parlant, en el cas d'Espanya, de 1,9, i l'inflació subjacent del 5,9. Uh-huh. Jo crec que és aquest segon indicador, la inflació subjacent, que és la que està marcant més les decisions que està prenent, en aquest cas, el Banc Central Nord-Americà i el Banc Central Europeu. Mm-hmm.
Deixem anar a casos particulars, torno a les hipoteques, si no li sap greu, a les hipoteques, sí, variables, concretament, que són les que es veuen més afectades, lògicament, per aquestes pujades tan importants. No ara, perquè sí que és cert que hem passat de pujades de mig punt en mig punt a un quart de punt en quart de punt, com són les últimes dues. Això, per tant, tampoc no ho notarem tant quan ens revisin la hipoteca aquells que tinguin hipoteca variable, suposo.
Bueno, esclar, es notarà més si tu compares el que pagues ara a el que pagaves fa un any i mig o dos. Això, evidentment, sí que es notarà. Mm-hmm. Ara, l'evolució més a més, pues, si estem pujant 0,25, pues, clar, l'impacte serà menor. En qualsevol cas, hi ha una incidència negativa, estem amb un Euribor, que és l'indicador de referència a les hipoteques, l'Euribor, superior al 4%. Val? Això és molt. Si a això li has d'afegir un diferencial que normalment es marca per part dels bancs en els crèdits hipotecaris, igual ens anarem a un 5-6%. És molt elevat comparat amb un any, fa un any o dos, no? En el qual estàvem unes taxes molt baixes.
I això ho podrem resistir? Podrem resistir les famílies catalanes a tots aquests increments, tenint en compte, si mirem el que hi havia fa un any amb el que hi ha ara?
Evidentment, hi haurà col·lectius, potser els més vulnerables, que no ho podran resistir tant, perquè tots aquells que tenien o estaven pagant uns crèdits hipotecaris que estaven fregant els seus ingressos mensuals en un percentatge molt elevat, doncs aquests patiran, i de fet ja estan patint. Mm. Evidentment, aquí un element que està ajudant a que això sigui, o l'impacte d'això no sigui tan negatiu, com és la bona evolució del mercat laboral. Evidentment, l'ocupació està anant bé, i això, vulguis que no, també ajuda a que, bueno, aquesta situació negativa provocada per la pujada de tipus d'interès no sigui tan dura. No?
Mm-hmm. Miri, de fet, aquí anava.
Hi ha col·lectius que estan patint.
Sí. No, anava a preguntar-li per aquesta xifra que avui també hem conegut, o per aquesta dada que avui hem tingut, que és les dades d'ocupació boníssimes, sobretot a Catalunya, perquè és on més baixa l'atur respecte a la resta de l'estat espanyol, per sota del 9% per primera vegada des del 2008. No sé com valora vostè aquesta xifra, com valora aquesta notícia.
Doncs molt, molt positiu. De fet, les xifres de Catalunya són molt bones. Ja ho miris com a aturats, ja ho miris com ocupats o ja ho miris com taxa d'atur. La taxa d'atur està, com diu vostè, molt, molt baixa, especialment baixa en relació a Espanya. I bueno, ens hem de congratular de que l'atur, tant en els homes com en les dones, pràcticament estan al mateix nivell. Fins i tot a les dones una mica més baix. I això és molt bo, perquè a Espanya no passa així. Hi ha un diferencial important entre homes i dones encara, no?
Per tant,
la valoració és molt positiva, sí.
No, deia que m'he deixat pel final les dues preguntes de bola de vidre, que ja sé que no els agraden gaire als economistes, però vaja, les he de fer. La primera, sobre les dades a l'atur, per seguir amb el tema, hem tocat terra en aquest sentit? És a dir, hem de preveure que a partir d'ara xifres tan baixes tampoc són normals, o sí, o encara poden baixar més?
A veure, evidentment aquí en el mercat laboral i les dades que s'han donat hi ha un element important que és estacional, podríem dir, que és l'impacte del període estival, no? Del turisme, sobretot. Això, un cop passi l'estiu, pues, evidentment hem de veure que les dades segurament no seran tan bones. A partir del setembre-octubre, quan s'acaba la temporada de turisme, podríem dir, cal pensar que aquesta baixada en l'atur, aquesta pujada en l'ocupació, pues es moderarà de manera intensa. Com ha passat en altres anys, eh? No, estem parlant d'una cosa diferencial.
Uh-huh. I l'altra sobre els tipus d'interès, què creu que farà Christine Lagarde, què creu que farà el BCE a partir del 14 de setembre, em sembla que era la data que comentava el Lluís, quan tornin de vacances i es tornin a reunir per analitzar la situació. Creu que pot haver-hi més pujades dels tipus?
A veure, jo més que dir sí o no, diria en funció de les dades, com diu ella, però tindria en compte tres o quatre elements. Primer, important és l'evolució que tingui la inflació subjacent. Demà tindrem dades per Espanya i els propers dies per Europa. Segons com vagi aquesta, que cal pensar que no vagi malament, que no vagi malament, perquè s'està moderant en relació a juliol, agost de l'any passat, que vam tenir, en el cas d'Espanya, taxa superior al 10%, i això podria ajudar a no pujar més els tipus. Hi ha un altre element en aquest sentit, que és la marxa de l'economia europea, sobretot l'Alemanya, que evidentment té una gran influència. No va massa bé, Alemanya està en recessió tècnica, i els indicadors avançats de l'economia europea i Alemanya, en aquest cas, ens estan dient que el ritme d'activitat està baixant, s'està moderant. Clar, aquests dos elements poden fer que la decisió del 14 de setembre sigui no pujar tipus. I en el sentit negatiu, fora de la inflació, evidentment el diferencial de tipus d'interès entre Estats Units i Europa no es pot desmarcar gaire. Ara mateix els tipus d'interès nord-americans estan més elevats que els europeus, gairebé un punt. Això, evidentment, no s'ha de reduir en el temps, perquè si no el que provoca és moviments en els mercats de capitals, perquè els diners es mouen en el món en funció dels tipus d'interès, evidentment, van allà on tenen més rendibilitat, i això provoca també problemes en les cotitzacions de les monedes. Si tothom se'n va a aprofitar els tipus d'interès nord-americans, referint a fons d'inversió, fons de pensions, faran que el dòlar pugui en valor i, evidentment, no es veu per Europa, no? No tant el valor del dòlar, sinó pel fet que marxin capitals cap allà. Per tant, no sé, la idea és que no hi hagi un gran diferencial entre els tipus d'interès nord-americans i europeus, i això, evidentment, també condicionarà la decisió que es pugui prendre el 14 de setembre.
Ho veurem, mira, és d'aquí a menys de dos mesos, quan sabrem si hi ha més moviments o no per part del Banc Central Europeu. N'hem parlat de tot plegat amb el secretari tècnic del Col·legi d'Economistes de Catalunya, el senyor Àngel Hermosilla. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies per atendre la trucada.
Molt bé, a vosaltres. Bona tarda.
Doncs 3 minuts passen d'un quart de 5 de la tarda analitzant.
Bona tarda. Si em permeteu, a mi m'agradaria aprofundir una mica, no?, sobre el tema de la pujada dels tipus d'interès.
Sí, i vostè és?
Doncs Carme Calderé, doctora en Economia, soc graduada per la Universitat d'Oxford en Ciències Internacionals i actualment experta en els tipus d'interès.
I en quin aspecte voldria aprofundir, senyora Calderé?
És evident. Evident, no?, que els tipus d'interès doncs seguiran creixent, no? Però per què, no? Ens hem de preguntar. Doncs perquè ara hi ha moltes coses on focalitzar l'interès.
No l'acabo de seguir, ara.
Bueno, doncs que en aquest món, no?, amb tants temes diversos, tants àmbits, és evident que, doncs, que hi hagi diferents tipus d'interès, no? Crec que és bastant clar. Algunes persones els interessen unes coses, altres persones unes altres, no? Perquè hi ha diferents tipus d'interès, perquè això no trobo que faci gràcia, és com és.
Però és que no estàvem parlant d'aquest tipus d'interès al que vostè fa referència.
Val, clar, bueno, és evident que l'egoisme en les persones també està a l'alça, no? no? Sí. I per això la pujada de l'interès, no? És el clàssic per interès de Quiero Andrés. No, no. Fer les coses per interès, no? És evident. L'espècie humana cada vegada tendeix més a actuar per un interès propi, no? Això és així, no? Sí. Veiem cada dia als carrers de les nostres ciutats.
Insisteixo, senyora Calderé, que parlàvem del tipus d'interès en termes d'economia.
Ai, tant i tant, sí, clar, el tipus d'interès econòmic, no?
Exacte.
Doncs és aquell tipus de persones que fan veure, no?, que estimen a una altra persona per trobar un profit econòmic. És un clàssic, no?, de casos com aquest, doncs n'hi ha cabassos, no?, com els que es casen per diners... Oi, estem parlant d'això, de persones que s'ajunten amb gent gran buscant l'herència.
Miri, perdoni una cosa, senyora lletja. Calderé, sí, però és que m'atreviria a dir que va absolutament perduda. És a dir que...
Bueno, doncs potser que ho deixem aquí, perquè veig que estan perdent l'interès.
Sí, és que mire. Va, com comentàvem, encara parlant en termes d'economia, de fet ara ho explicàvem amb el professor Mosilla, Catalunya és on més ha baixat de tot l'estat en el segon trimestre de l'any la taxa de l'atur. De fet, ara ha caigut per sota del 9%, és la xifra més baixa de desocupats des de la crisi immobiliària del 2008.
Sí, entre l'abril i el juny s'han creat 133.000 llocs de feina a Catalunya i això ha situat la taxa d'atur en només el 8,4%. Ara hi ha 336.000 persones sense feina. Són 70.000 menys que el primer trimestre de l'any. De fet, l'ocupació ha assolit un nou rècord històric amb 3.600.000 treballadors en actiu. Són 100.000 més. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, valora positivament aquestes xifres, però insisteix que cal continuar generant més ocupació.
Hem de dir que són unes xifres rècord, unes xifres històriques, unes xifres molt positives que demostren el dinamisme de l'economia del país. Això no vol dir que caiem en el cofoisme ni que caiem en l'eufòria, sinó justament el contrari. Cal continuar treballant i amb la direcció que ho hem fet fins ara.
En canvi, qui no està satisfet és la patronal de la petita i la mitjana empresa. En parlava el seu secretari general, Josep Ginesta.
No podem estar satisfets amb una taxa d'atur ni posar sobre la taula cert cofoisme només amb la reducció de l'atur quan aquesta taxa d'atur és 2 i 3 vegades superior que els països amb els que intentem competir a nivell global. Alemanya té un atur del 2,9, Dinamarca el té del 4,6%.
Per edat, l'atur baixa a totes les franges, però sobretot entre els joves de 20 a 24 anys, en canvi, on més aturats hi ha entre els de 25 i 34. I una dada inèdita fins ara que comentava el senyor Hermosilla. Per primer cop hi ha més aturats homes que no pas dones, concretament 16.000 més. Això després que la desocupació femenina hagi caigut gairebé 2 punts en un any, fins al 8,3%. Al conjunt de l'estat, el nombre de persones desocupades ha baixat en 365.000 persones i s'ha superat per primer cop la barrera dels 21.000 treballadors. Ara hi ha 2,8 milions d'aturats a Espanya, que continua, això sí, amb una taxa d'atur de l'11,5% a la cua d'Europa.
I després de repassar aquestes dues grans notícies econòmiques que hem tingut al llarg del dia d'avui, l'última, la de la pujada dels tipus d'interès, també repassem avui més breument les novetats que ens porta la política i que ens porten aquestes negociacions per formar govern, que això sí, es van diluint amb el pas dels dies, després de les eleccions, bàsicament perquè les maletes estan fetes fa uns quants dies i alguns ja les han agafades, posades al cotxe i camí. Per tant, van caient les declaracions, van caient les notícies, però sí que continua havent-hi històries per explicar. Per exemple, avui mateix ha passat pel món a RAC1 Félix Tezanos, el president del Centre d'Investigacions Sociològiques, és a dir, del CIS. És de les poques enquestes que durant la campanya electoral van donar com a guanyador Pedro Sánchez. Això no es va donar, però en qualsevol cas va ser de les enquestes que més es va apropar als resultats de les urnes. Doncs bé, després de tot plegat, Tezanos ha negat que existeixi cap tipus d'ingerència política sobre la seva feina. I atenció, perquè ha acusat a la dreta d'haver engegat una operació per manipular les enquestes.
Sí, segons Tezanos, es tracta d'un pla orquestrat per la dreta política, mediàtica i econòmica. El món a RAC1 ha dit que determinats poders estan comprant les cases d'enquestes. Ho farien per fer-ho servir com a una de les potes de la seva estratègia de confrontació.
Hay una operación política muy concreta y aquí en España la hemos vivido.
¿Operación política por parte de quién, señor Tezanos?
Sí, de la derecha, claramente. No solamente la derecha política, la mediática y la económica. Claro, ha habido una situación, insisto, que también ha habido en Estados Unidos y en otros países, aplastante de intentar convencer a la gente que van a perder.
Per altra banda, el president del CIS també ha defensat que ja no es pregunti per la monarquia i la figura de Felip VI. Segons ell, ja no és una de les preocupacions dels ciutadans.
I més enllà d'aquestes declaracions de Tezanos, avui al Món a RAC1, l'altre protagonista d'aquest dijous és el rei emèrit, Joan Carles, que ja torna a ser a Galícia per tercer cop des que va marxar a viure a Abu Dhabi ara fa 3 anys.
3 dies després de les eleccions, el monarca doncs ha fet cas a la petició del seu fill perquè no interferís en el procés judicial i ha arribat ara. Avui l'hem vist arribant al club nàutic de Shanxenxo per pujar el seu vaixell, el Bribón. Aquest era el moment que narrava Televisió Espanyola.
Que bueno, que ya lo estamos viendo cómo se ha acercado ya directamente a hablar con la tripulación. Si no me equivoco, se ha quitado también la gorra, se la vuelvo a poner. A partir de ahora ya se subirá de nuevo al Bribón para navegar, para entrenar para las regatas de mañana. Lo decíamos en el anterior directo.
Aquest era el moment en què Joan Carles arribava. Sí, se quita la gorra, se la vuelve a poner. En fi, aquests dies l'emèrit participarà a les regates que es fan a la ciutat gallega. En principi, la seva estada hauria d'estar marcada per un perfil baix, i és que el seu retorn a Espanya al maig de l'any passat va generar, recordem, molt malestar. L'emèrit va aterrar ahir a la tarda a Vigo en un vol privat, només 3 mesos després de la seva última visita a l'estat. La gran incògnita és si ara es reunirà amb el seu fill, que ara mateix és a Palma, on Felip VI passarà aquest cap de setmana.
És això, no? Estàs un xaval.
Sí, però si està... Molt desmillorat està, Vicente, no l'ha vist?
Sí, està més prim.
¿Qué sabréis vosotros que no corréis ni para coger el autobús? Yeah. Este hombre se conserva con toda la dignidad y sigue representando a nuestra nación con su buen porte, sus buenos modales, con orgullo, satisfacción, como lo ha hecho toda su vida.
Vol dir, eh? Vol dir que representa a Espanya d'aquesta manera que diu vostè, eh? Sí, eh? Amb tots aquests valors que vostè ha posat sobre la taula, però si està vivint a Emirats Àrabs,
ah, Vicente. No? I què? Por muy lejos que esté, España siempre viaja con él. Y míralo dentro del velero. Está tan en forma como nuestro país.
Es una buena metáfora.
Ya habéis escuchado ahora el paro, sí, todas estas cosas.
Metáfora, sí.
Y esto es gracias a él.
Sí, está muy bien. Doncs gracias por la aportación.
Y sigue siendo el rey.
Que sí, sigue siendo el rey, sí.
El verdadero espíritu de nuestra monarquía. Yo al rey.
Perfecte. Doncs va, un darrer punt de l'àmbit polític, ràpidament, Joan, perquè ara per ara Pablo Llarena no reactivarà l'euroordre contra Carles Puigdemont i Toni Comín.
No ho farà fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre el recurs que han presentat els dos. El jutge del Suprem esperarà que el TJUE resolgui les mesures cautelars que afectaran la seva immunitat. Per tant, ara per ara, Llarena no activarà les ordres internacionals de detenció. Això tot i que tant la Fiscalia com Vox volien que fes via i reactivés immediatament les euroordres. Això sí, el jutge avisa que si la justícia europea nega les cautelars a Puigdemont i Comín, res barrarà el pas, diu, a que en demani l'entrega a Espanya. Llarena confia que compareguin davant els tribunals espanyols abans que s'acabi l'actual legislatura del Parlament Europeu, és a dir, abans del juny de l'any que ve. La decisió del magistrat, per cert, ara també dona més marge Pedro Sánchez per negociar sense pressió la seva investidura amb els partits independentistes.
Doncs d'aquí 3 minuts, seran 4:45, farem una pausa ben curta i parlem d'altres històries.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Busques un total look icònic per viatjar?
Aprofita els descomptes encara més extraordinaris de la Roca Village.
Ara, les firmes més cool com American Vintage, Zadig & Voltaire o Mandarina Duck amb fins al 70% de descompte sobre el preu original.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per a gaudir dels nostres descomptes encara més extraordinaris.
A Montse Interiors, últims preus rematant l'estiu.
Aprofita i renova els teus llençols, la tovallola de platja...
Descomptes fins al 70% del preu original.
I un 10% de descompte addicional per a compres superiors a 60 euros.
Només fins a exaurir existències. Montse Interiors, són 27 botigues. Troba la teva i inspira't a montseinteriors.com.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llevats. Filbit, de Laboratori Zern.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El divendres 28 de juliol, versió RAC1 amb Xavi Rocamora de 3 a 7 de la tarda en directe des de Tàrrega.
Estrenem la ruta en una de les ciutats de Catalunya amb més activitat de l'estiu.
Viviu una edició especial del versió RAC1 d'estiu amb Xavi Rocamora en directe a la ruta d'estiu. El divendres 28 de juliol de 3 a 7 des de la sala de plens de l'Ajuntament de Tàrrega.
Us hi esperem.
RAC1. Tots som u.
Comencem, doncs, quan són 4:45 de la tarda, ara per mirar cap a Barcelona, per mirar, de fet, cap al barri de Sants, on fa temps que s'arrossega un conflicte per la instal·lació d'un tanatori. S'ha instal·lat a la nau de Can Climent, un edifici públic on també s'hi fan activitats culturals i de lleures, entre elles els assajos dels castellers del barri. Dues activitats que els veïns doncs veuen impossible que convisquin.
Sí, creuen que no és compatible la feina d'una empresa que es dedica als serveis fúnebres amb activitats de lleure i cultura del barri que hi ha al seu voltant, per exemple, com deies, els castellers. A més, els veïns també es queixen que l'entrada dels taüts passa per un carrer molt estret que complica el pas dels cotxes per poder descarregar els taüts dins de l'edifici. I això fa que molts vegin com els vehicles aparquen sobre la vorera per transportar aquests taüts cap a l'interior del tanatori a la vista de tothom. El tanatori es va inaugurar a mitjans d'aquest mes. Malgrat que s'han descarregat diversos taüts durant les últimes setmanes, la plataforma Stop Tanatoris creu que l'activitat real de l'empresa no començarà fins passades les festes del barri de Sants, que es fan a finals d'agost. Des que es va anunciar el projecte ara fa 3 anys, hi han hagut diverses manifestacions davant l'edifici per protestar. L'última, tot just va ser ahir, amb una 80 de persones concentrades.
Doncs per parlar d'aquesta polèmica, que insisteixo, arrossegem fa unes quantes setmanes, mesos, que es viu a Sants, tenim ja en línia en Carles Fernández, que és membre de la plataforma Stop Tanatori. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Començo per preguntar-te l'origen de tot plegat. És a dir, des que es va anunciar el projecte de tanatori a Sants, ja s'han anat repetint protestes en contra. Quines són les principals reticències que hi ha hagut al projecte des de bon inici?
Mira, començaré a explicar-te. El més important també és dir-te que la plataforma i els veïns no tenen res en contra dels tanatoris ni tampoc dels serveis funeraris. Mm. El que sí que diguem és claríssimament que la ubicació no és l'adequada. També no us que ho diguem nosaltres. Aquí hem fet passar durant tota aquesta època, inclús en la pandèmia, que lògicament no han passat, però sí després, tots els partits polítics en cadira tant al districte com a la Casa Gran, com és la plaça de Sant Jaume. Mm. Tots els partits polítics, després inclús d'haver votat, han manifestat molts ignorància del projecte i la segona han manifestat, una vegada han passat aquí in situ, han manifestat que això no és el lloc adequat per a la instal·lació d'un tanatori. Com molt bé has explicat, la nau està composada, és tota la nau que a més és protegida, és una nau protegida totalment, és un bé cultural d'interès local, està composada per dos naus petites que són de la... En aquests moments estan cedits a Castellers de Sants, que fan les festes aquí en tot el barri, a la zona, com és la carrer de Condes de Belloc, i a la part de darrere, que és Parcs i Jardins, que és el Codi 6 del Plan General Metropolità, que es permeten fer totes les festes, no només de Castellers, sinó de veïnatge, de les safes dels col·legis que tenim al voltant. A part de tot això que expliquem, Castellers està paret en paret amb aquesta nau que és privada, perquè una cosa és la part pública, encara que tot és un bé protegit històric de l'any 1925, estan paret en paret precisament en Castellers de Sants, que Castellers sempre han fet les festes de Sants que porten més de 100 anys. Nosaltres ja repetim aquí, ho hem dit moltes vegades, per molt que ens han venut allò del mantra de que si compleixen la normativa tirarem endavant perquè no volem prevaricar, això ja, segons l'article número 20 de la ordenança de serveis funeraris, diu claríssimament, i això no és un edifici independent. ja t'explico el per què, no? Perquè té aquestes dues naus annexes al costat i tot el seu edifici en el conjunt, la gran i les dues petites, són naus fortificades. Tal com també molt ben has explicat, aquí es fan les festes de Sants, promulgades per les Castelles de Sants. El carrer Condes de Belllloc està ja davant de la mateixa porta d'aquest servei del tanatori i a la part de darrere també es fan les festes nocturnes a les quals tenen les quatre sortides, entre elles una molt important, que és precisament la de l'oratori. Tots sabem el que és la sortida de l'oratori. A més, en l'ocupació de la plaça pública per a un servei privat com és aquest, en un moment determinat. Nosaltres, al igual que tothom que passa per aquí, es dona compte de que el dol i les disbauxa molt d'acord, no? No van, sincerament no van de la mà. Llavors, ho hem dit per activa i per passiva, que, lògicament, imagina't, hi ha la sortida de l'oratori, 50, té una cabida de 100 persones, però posem 50-100 persones, primer lloc, ja estan ocupant l'espai públic. Tal com diu la normativa, tampoc es pot ocupar l'espai públic mentre dura el servei. I et troben allà, que ara en aquests moments hi ha canxes de futbol, hi ha canxes de baloncesto, hi ha pistes de ping-pong, és una zona d'esbarxo, i te trobes allà, pues, nens jugant tranquil·lament a pilota quan estàs despedint els familiars en la sortida del dol. A mi que em perdonin, és que ha d'haver un respecte tant als familiars com a la persona que ha faltat en aquell moment com per als que estan a fora.
Entenc que heu parlat amb l'Ajuntament, amb vosaltres, i no una vegada, sinó reiteradament, suposo.
Portem 3 anys i mig en contacte constant, hem parlat amb l'Ajuntament, hem intentat, ja t'he explicat, han passat tots els partits polítics, han passat tècnics, en campanya i fora de campanya. Lògicament, en el moment del Covid tot era telemàtic, també ho fèiem. Estàvem precisament comentant que l'espai públic s'està ocupat totalment. Hem parlat amb ells, hem parlat amb els tècnics i, a més, hem promogut ja 2 demandes judicials que estan a punt, ja suposo, de sentència. Una d'elles és contra el PEGUI i l'altra, el PEGUI és el pla especial,
correcte,
i l'altra és contra la llicència d'obres.
D'acord.
Perquè una cosa és administrativa i una altra cosa és el Tribunal Superior de Justícia.
I amb el tanatori?
El carrer Puiggarí.
Intentant negociar, heu intentat parlar amb els responsables del tanatori?
Mira, en el seu moment vam intentar parlar, en el seu moment. Ja va quedar una cosa molt clara i molt defectuosa, que el 24 de febrer de l'any 2020, quan va ser la manifestació més important dels veïns en la seva presentació, que no estava regidor, a Cotxeres de Sants, ja va haver una falta de respecte al veïnatge per part de la funerària, que es va doldre a molta gent d'allà, perquè eren més de 400-500 persones i molts representants de totes les entitats. Entre elles, pues, te diré, castellers, associacions de veïns, etcètera, etcètera. Què passa? Que te diguin i te tildin, això són 4 gats, no tenen importància, pues, home, no queda massa bé, en primera. Segona, per molt interès que hem tingut a la propietat, com el de la funerària. La funerària és el llogater i el propietari és un altre. Resulta que la propietat bàsicament mai l'hem trobada ni s'ha posat en contacte amb nosaltres. Ara últimament sí que ho han intentat els senyors per interessos particulars, lògicament, els senyors de la funerària. Home, després de 3 anys i mig, que vinguin i se'n recordin que hi ha veïns, doncs em sembla una miqueta, no sé si m'entens, no? No està massa coherent.
Carles, per cert, que fa des del 13 de juliol que es va inaugurar aquest tanatori, per tant, han passat un parell de setmanes, gairebé 3 setmanes des que està en marxa. S'ha viscut alguna situació complicada a l'hora de conviure totes dues activitats, com ara comentàvem, o encara no hi ha hagut?
No, sincerament, perquè està tancat, o sigui, no fan activitats, fan les seves activitats dins, deuen d'estar arreglant tot l'interior, en el qual no es fiquem per res. Nosaltres només vetllem per lo que és la nau, que és un bé protegit com a tal, que deixa molt que desitja la rehabilitació que han fet. Ens agradaria que algú, sobretot de patrimoni, vingués perquè li explicarien les benaventurances. I hem vetllat també perquè, lògicament, el que ens interessa a nosaltres, com l'altre dia, el que no pot ser és que el carrer Puiggarí és un carrer de 7,76 metres d'ample entre façanes, cartogràficament 18 metres, mm. té una porta d'entrada d'accés al vehicle funerari de 2,90. L'ordenança diu que l'ordenança 112 diu que a un carrer menor de 12 metres la porta com a mínim ha de ser de 4 metres. Mm-hmm. Això ho hem dit, i ho hem dit, i ho hem dit, i ho torno a dir, hem fet al·legacions, ho hem replicat, i bueno, pues, si patrimoni és permissiu, que són sempre les paraules que sempre tiren a la boca, la seva permissibilitat absoluta, pues que tira endavant. Mm-hmm. Vale, però en 2,90 imagina't un vehicle amb un carrer de 7,76 en les voreres, corresponents no gira al vehicle funerari.
Costa tot de maniobra.
Que ells han fet.
De fer maniobra.
Tot i que ni la furgoneta frigorífica que ha de portar els cadàvers. Uh-huh. Perquè no és el mateix ràdio de giro d'un vehicle, d'un cotxe funerari, que és molt gran i molt ben preparat, que una furgoneta. Uh-huh. I el que hem vist aquests dies pues, és això. El trege maneje entre els taüts que anaven d'una furgoneta, a més ocupant el vado que paguem els veïns, uh-huh. contra també unes camilles pel tot el carrer. Mm. Què passa? Que aviam, això s'ha de fer dins de la nau. Mm. Encara que la normativa de l'Ajuntament, d'aquí ve la famosa moratòria, que nosaltres hem atacat molt contra una normativa com és aquesta, aprovada l'any 2017, al desembre del 2017, pues que està molt ambigua, és molt interpretativa, deixa tot molt obert, i la primera vegada, perquè penseu que després va venir Sant Andreu, Horta i els altres tanatoris, la primera vegada que apliquen la normativa, que és el de Sants, pues passa el que passa. Mm-hmm. O sigui,
doncs és la problemàtica que estem comentant de Sants amb aquesta convivència o falta de convivència entre el tanatori i el que és l'activitat habitual o de l'entremat social d'aquestes entitats que hi ha al voltant del tanatori. Doncs anem a parlar amb el Carles Fernández. Insisteixo que és el membre de la plataforma Stop Tanatori. Carles, t'agraïm molt el testimoni i anirem seguint el cas, d'acord? Que vagi molt bé.
Només si no t'importa apuntar que aquí sí. Al voltant està ple d'escoles. O sigui, i el camí escolar és vigente i protegint les escoles no funciona. Moltes sí. Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu, Carles, que vagi molt bé. 4 minuts i seran 3 quarts de 5 de la tarda. Fem una pausa i de seguida tornem. Encara hem de parlar del temps i dels esports i d'altres coses. No, espera. Sí, és que després de la pausa potser serà tard perquè hi ha més problemàtiques barcelonines que hi ha una persona per la redacció qui tenen preocupat, però en qualsevol cas primer ho explicarem. I és que aquest és un motiu de disputa a Barcelona, però és que n'hi ha un altre que s'arrossega des de fa mesos, que és l'incivisme. De fet, mesos, no, anys, Joan, que és l'incivisme. De fet, ha estat motiu, lògicament, de debat entre els diversos partits en aquestes últimes eleccions municipals, no només a Barcelona, també, lògicament, a la resta de ciutats. Però ens centrem a Barcelona perquè intenten posar fre des de l'Ajuntament endurint les multes a aquestes activitats incíviques. D'aquí un parell de setmanes, de fet, hi haurà més sancions per incivisme i seran més cares.
Sí, per exemple, fer pipí al carrer es multarà amb 300 euros, ara se'n paguen 100, o fer pintades a les parets se sancionarà amb fins a 600 euros. D'aquesta manera, el govern de Jaume Collboni comença a aplicar el que ja va dir durant la campanya electoral, més madura contra els incívics, o com ho deien ells, reordenació de l'espai públic. La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, explicava els àmbits d'actuació d'aquest pla.
El primer és la millora dels serveis urbans amb la neteja i el manteniment. El segon és la convivència i la percepció de seguretat i de civisme a la ciutat. I la tercera, l'actuació al territori, amb accions de proximitat i d'acció social i salut.
No s'esperava que l'Ajuntament mogués fitxa en aquest àmbit fins després de l'estiu, però finalment ho ha avançat a només fa d'aquí només dues setmanes. Aquesta tarda, Collboni i el conseller d'Interior, per cert, Joan Ignasi Elena, es reuniran a la Junta de Seguretat de Barcelona.
Doncs ara sí que ha dit tot plegat, és el que passarà a Barcelona. Multes més altes per fer pintades o bé per orinar.
I per la pixada a la boca que em va fer el senyor Collboni, no li posaran cap multa, senyor Collboni,
o la pixada fora de test
que em va fer en el ple municipal.
O la pixada fora de test que acaba de fer vostè.
Rocamora, què deia mai? Què deia mai? Siguem seriosos, rigorosos, no? Que la gent de l'Ajuntament s'apuja el sou, no? Sí. Això és el que deia mai. Mm. Avui què passa? Què passa avui? Doncs que pugen les multes per guanyar més calés, no? Per guanyar més pasta. Quina casualitat, eh? Yeah. Yeah. Va, es penjaria tots a la torre de Sant Bartomeu de la Sagrada Família, a la torre Calatrava, que és un bodrio com el senyor Collbori, un bodrio és més lleig
però
que
si
l'Ivori.
Però si vostè estava a favor d'anar en contra de l'incivisme,
ja,
senyor Trias.
Mira, mira, jo ja tinc 76 anys, eh? Em diuen, no els diguis aquestes coses, no els diguis, pues diré el Camroti. S'ha acabat el broqui, no? I no he acabat. Això és dels grafitis. Això és dels grafitis que dèieu quina és la multa pels grafitis.
500 euros. 500 euros.
Doncs, mira, doncs, em compensa perdre aquests 500 euros i pintar una titola de 15 metres a la porta de l'Ajuntament, que els bombin a tots, que bombin a Collboni, a la Colau, que bombin a Leopardi.
Un minut i tres quarts de cinc, anem a publicitat, ara venim. Que escolti,
RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau.
I aquest estiu no et perdis l'activitat familiar Operació Gelat. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final, el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Treballem en la línia de la millora perquè puguis moure't a través d'una xarxa de transport públic còmoda, segura, fiable i sostenible. I per seguir treballant en aquesta línia, t'informem que durant aquest estiu part de la línia L4 de metro i la línia T4 del tramvia romandran tallades. Disculpa les molèsties, però per seguir en la línia de la millora, ara cal tallar-ne dues. Troba tota la informació i les alternatives de transport al web atm.cat. ATM, àrea de Barcelona.
Quant creus que et pot costar el teu nou Ford? Doncs amb Ford Multiopció, la meitat! Sí, sí, la meitat! Només a Ford Romacar. Aprofita ara liquidacions irrepetibles en vehicles quilòmetre zero i nous. Troba el teu nou Ford a Romacar, a Barcelona i al Baix Llobregat. RomacarABS.com. Romacar, l'únic concessionari de Catalunya amb 4 premis a l'excel·lència de satisfacció al client.
Llums, càmera i acció! Un estiu de pel·lícula té un idili, un gran viatge i els extra descomptes. Perquè ara tens fins a un 60% de descomptes sobre el preu original a Timberland, Dockers, Calcedonia, Múnich i moltíssimes més. El teu estiu de pel·lícula a Viladecans de Style Outlets.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days, només fins al 30 de setembre. Aconsegueix el teu BMW sense IVA. Estrena el teu nou cotxe amb les millors condicions de l'any. Només a Motor Múnich. Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic. A més de regal, un cap de setmana d'aventura.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. A Supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
El seu entorn únic. L'ambient dels carrers, l'energia relaxant de les platges, l'autèntica gastronomia, la pura essència del territori, la tradició i la seva biodiversitat. L'Escala és vida. I si és vida, l'hem de cuidar.
Més informació a visitlescala.com. Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà.
Si et puc comparar amb mil plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I oh, 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 és estiuet, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Passen de 3 quarts a 5 de la tarda. Ara sí que ens actualitzarem pel que fa al temps, les temperatures i les pluges, perquè hem activat el pla
Inuncat. Sí, tenim temperatures...
Sí, Martí, gràcies. Abel Caral, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, com estem?
Hola, Abel!
Que bé que la cançó de l'estiu de RAC1 és reggae i no reggaeton, eh? Imagina que la cançó... Imagina't l'estiu que la cançó de l'estiu sigui reggaeton.
Aquí no arribarem, no?
Espero que no.
Aquí no arribarem, home.
Però aquest reggae trobo que entra, molt bé.
Entra bé, entra bé. Que
problema tienes, Abel? No sé, jo... Hosti,
reggaeton
és reggaeton... la música que s'escolta ara. Vull dir, no sé, potser t'hauries d'actualitzar les playlists, no?
Te la jugues bastant sempre.
Sí,
no sé
per
què ho fas.
No, m'agrada dir el que penso.
Sí, no, està molt bé, però hi ha vegades que potser has parar-te una mica, uns minutets, i així no te la jugues d'aquesta manera.
Contratemps aquest...
Bueno, va, escolta, pluges. Tenim pluges al territori, oi?
Encara no, encara no. Sí, perdona, tenim algun ruixat cap a...
Sí o no?
A veure.
Abel, sí o no?
És a dir, tenim previsió de pluja, sobretot, però ara mateix plou només en algun sector del Montsià i el Baix Ebre, bàsicament cap al sector de entorn del Delta de l'Ebre, a la Badia del Fangà, per tant, aquest sector, per tant, això, doncs, a cavall de Montsià i Baix Ebre, però la resta, de moment, la situació és tranquil·la, però ja es veuen tempestes a l'Aragó que comencen a tensar-se cap a la franja. I les properes hores, però sobretot a partir de les 7 de la tarda, entre 7 de la tarda i 8 del vespre, han de començar a entrar tempestes per les comarques de Lleida, que aniran progressant i al final del dia acabaran afectant, primer, això, les comarques de Lleida, Pirineu, Prepirineu Oriental, arribaran a la Catalunya Central, això ja quan s'estigui fent fosca ja sigui fosca, i també molts sectors de les comarques de Tarragona. I ja cap als vols de la mitjanit una mica abans, aniran arribant també cap a la costa central, comarques de Girona. Compte que són tempestes que venen amb una mica de mala llet i poden provocar...
Home, s'ha activat el Plaïnucat, per tant, entenc que
preveuen
que puguin fer mal, vaja.
Sí, pot haver, són aquelles típiques tempestes que venen de l'Aragó, a vegades molt encabritades, i poden deixar, doncs, 20, 30, 40 litres per metre quadrat en poca estona, fortes ratxes de vent, calamar-se o pedra, això sobretot cap a les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona i Catalunya Central. Però insisteixo, això malgrat que ara mateix, quan falten doncs 9 minuts per les 5 de la tarda, la situació és bastant tranquil·la. S'anirà animant al vespre i al final del dia, i cap a entre mitjanit i la 1 o 2 de la nit, les precipitacions aniran marxant per les comarques de Girona. Per tant, pluja, que si no fa mal, doncs serà molt, molt benvinguda.
Apocalíptico. No, esperem que no sigui.
Esperem que no sigui, però bé, és un embussament d'aire fred que ahir el teníem aparcat a l'oest de Portugal, sobre l'Atlàntic, i s'ha anat agustant, i a mesura que s'acosta doncs va inestabilitzant l'atmosfera. Demà, per això, ja hauran passat, de fet, el que deia, d'entre 12 i 2 de la nit marxaran per les comarques de Girona. Demà no s'esperen precipitacions, i amb temperatures molt semblants a les d'avui, que, a veure, tampoc és que siguin especialment altes, eh? Sí que hi ha algun sector de les comarques de Lleida on arribem a 33-34 graus, estan pujant més en algunes zones, però bé, també cap a comarques de Girona, en alguns casos 32-33 graus, en alguns llocs, en molts llocs fa més calor que ahir, però de moment no parlem de temperatures disparades. Demà, el que dèiem, sense precipitacions i amb temperatures semblants a les d'avui, potser la nit serà una mica més ja demà al dormir de nou a prop de la costa.
Aquests dies no, però ara que parles de temperatures disparades, hi ha dades, ho llegíem fa uns minuts, eh?
Sí.
Que acaben de sortir, que es preveu que pugui arribar a ser el juliol més calorós de la història. Ja no diem ni des que es tenen registres ni res.
Ja no allò que dius des de l'era industrial, des de la revolució industrial, des que s'han fet fins i tot, comparant amb estudis de paleoclimatologia, es parla que això és una informació que acaba de sortir i estàvem pendents d'una roda de premsa de l'Organització Meteorològica Mundial, i el comunicat que a més diuen que el juliol aquest, del 2023, pot passar a la història com el més càlid doncs des que hi ha registres, i s'estima que també podria ser el més càlid dels últims 120.000 anys. Però no només els...
120.000
anys. Terrible.
Que no és que tinguem dades, però sí que hi ha estudis de paleoclimatologia que, de diferents maneres, poden estimar quines eren les temperatures que hi havia doncs, fa mil·lennis. Per tant, però ja no el mes de juliol, sinó el mes
de, des que hi ha, des d'això, des que hi ha registres i més enllà, doncs el mes més càlid, de fet ja ho estem veient les últimes setmanes, tot i que aquí a Catalunya hem tingut pics de calor fa dues setmanes, Déu-n'hi-do,
però ara estem respirant
prou bé, no hem tingut de moment onades, hem tingut pics de calor, però no onades prolongades com hem tenir, per exemple, l'any passat, durant la primera quinzena d'agost, però això no treu, doncs, que estiguem tenint, doncs, diverses onades de calor a Nord-Amèrica, al Mediterrani, a Àsia, i que tot plegat, doncs, amb anomalies també de temperatura de l'aigua al mar, que en el cas del Mediterrani estan entorn dels 3 graus, estem amb un Mediterrani uns 3 graus més càlids del que tocaria, i cap a l'Atlàntic Nord, a les costes del Canadà, l'anomalia és d'uns 6 graus més de temperatura de l'aigua al mar del que tocaria. Per tant, tot plegat està fent, doncs, que això, que puguem tenir, doncs, això, el mes més càlid de la història.
Sí, sí. 120.000 anys, has dit, eh?
120.000.
120.000.
És que no, és que ens anem ja molt enrere.
No sé
que clar,
imagina't. No es pot imaginar.
Doncs, Abel, gràcies per les bones notícies.
Doncs res, home, em porto bones notícies, que és que plourà, sí, que això, sí, tal com sí, tenim al territori, si no fa mal, doncs benvingut sigui. Precaució entre el vespre i el final del dia. Per sort seran tempestes que passaran en poca estona, eh? Seran una mica vistes i no vistes, però quan passin, quan es combrin, poden deixar aigua fort, amb intensitat forta, i que la mar s'apedra fortes ventades.
Perfecte. Abel, si hi ha novetats, evidentment,
sí,
no us ho expliques, eh?
Us ho explico.
Que vagi molt bé.
Fins ara.
Com estarà la Marta Ramon avui? Albert Bassas, bona tarda.
Bona tarda.
És la nòvia cadàver, Marta Ramon.
No, avui segur que té millor veu.
Vols saludar-la?
Marta, sí, Ramon, no, com estàs? Bona tarda, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Marta.
Bon dia.
Som-hi, que el dia és llarg.
Sí, té galícia a
sobre. Sí que és llarg, sí, no saps lo llarg que és.
I el d'ahir va ser més llarg del que comptava, sí, el seu d'ahir.
El que són curtes són les nits, em diuen aquí als Estats Units, oi que sí? El que són més curtes que Barcelona, no?
Sí, sí, es dorm una mitjana de 4 o 5 hores.
Què?
Sí que són curtes, sí.
Encara.
És migdiada.
Sí, exacte, és migdiada.
Que bé que diríeu vosaltres des d'aquí, dient-li a la Marta el que pot fer i el que no,
Va, com estàs,
gràcies,
Marta?
Explica'ns,
com estàs?
Bé, sí. Molt bé.
Si has vingut, sí, has vist ja com ha debutat el Barça. Hem vist el debut aquesta
què
matinada.
Què més vull?
I tu l'has vist
vull,
en
vida?
Directe, in situ.
Sí, sí, la veritat és que estem contents perquè... a més, ens agraden aquests tipus d'estadis molt diferents als que estem acostumats a Europa. Aquests estadis de futbol americà són, són gegantins, i el SoFi Stadium, l'estadi més car del món, així directament, la veritat és que impressiona. Sí, sí, des de fora és una passada, el disseny, sembla com... Té un sostre que sembla com emulant una onada.
Ha costat aquest estany.
5.000 milions d'euros.
Hola! Hola!
I 1.500 milions estan destinats a un sistema per evitar que s'enfonsi en cas de terratrèmol. Què et sembla?
Però és bona aquesta.
Què te parece?
1.500 milions s'han gastat perquè si hi ha un terratrèmol no se'n vegi afectar l'estadi.
Mm-hmm. Sí, molt sí, bé. Perquè clar, aquí hi ha terratrèmols, sí, clar. Sí. Aquesta zona de Califòrnia estan a prop d'una d'aquestes falles tectòniques, no sé com es diu, ara faré veure que soc geòloga i em sembla...
Però
diguem que ja són propenses. Les possibilitats de terratrèmol són una realitat. Sí, sí.
I ara se'n va a Dallas l'equip?
L'equip se'n va a Dallas a veure, demà, divendres.
Sí, perquè dissabte a la nit juguen contra el Madrid.
No, t'ho dic perquè ara que parlava de l'estadi, que ha invertit tants milions, aquesta milionada que explicava, 1.500 milions de dòlars en intentar doncs, fer-lo més fort per ser un terratrèmol, dissabte us trobareu amb un cas d'un estadi que ha invertit no sé quants diners per acondicionar, i parlo d'aire acondicionat a l'estadi, que es pugui jugar sí. A tota hora, perquè el Barça, que jugarà a les 11, això a Dallas no sé si són 9 hores menys, per tant...
7
hores menys, per tant estem parlant de les què? De les 6 de la tarda? Ho dic bé? No, de les 4 de la tarda estic parlant. Sí.
Exacte, sí, 11 de la nit, hora catalana.
El bat de sol que deu fer a Dallas a les 4 de la tarda en ple mes d'agost pràcticament, doncs tenen, sí, es veu, un sistema d'aire condicionat brutal, aquesta gent.
Sí, sí, sí. De fet, a l'AT&T Stadium, que és l'estadi dels Dallas Cowboys, el Barça ja hi ha jugat diverses vegades, i de fet és un estadi que també és impressionant, igual que el SoFi Stadium, però que encara d'alguna manera ho és més per la capacitat que té, perquè el SoFi Stadium té capacitat per uns 70.000 i l'AT&T Stadium té capacitat per uns quants més. Ara ho hauré de dir de memòria perquè no ho he repassat, però encara té molta més capacitat i són estadis que són mastodòntics, amb unes pantalles gegants que pengen del sostre, que a vegades els jugadors, mentre estan disputant el partit, se'ls hi envà la vista cap amunt, perquè és que allà les repeticions de les jugades estan multiplicades per mil. És una passada. Són escenaris per jugar a futbol i per fer esdeveniments que poc tenen a veure el que estem acostumats a Europa. I també hem de dir que en aquest cas el Barça s'ha fixat tant en l'AT&T com l'estadi d'ahir, com també l'estadi de Las Vegas, on jugarà el darrer partit de la gira, com a inspiració també per prendre idees, etc, de l'explotació que ha de fer del futur nou Camp Nou.
Mm-hmm. Va, anem a la part esportiva. Clar, la gran majoria aquí a Catalunya no hem pogut veure aquest partit perquè era una hora intempestiva.
No l'has vist?
Jo no.
No l'has seguit des de RAC1?
Jo he de dormir poc, però vosaltres no dormiu poc per veure el partit?
Sí, ho has resumit bastant bé.
Però s'ha acabat tard, fins a les 7 del matí encara jugaven, s'ha acabat aquella hora.
Sí, et podies llevar una mica abans i fer els cereals, el cafetó...
Però no m'he llevat perquè pensava que estaria acabat, perquè ha començat més tard del que estava previst aquest partit, oi?
Clar, sí, trobant excuses. Sí, ha començat més de mitja hora de tard.
Imagina't. Teòricament a 2:15 havia d'estar acabat aquest partit. Jo per això no m'he llevat, si no m'hagués llevat segurament.
És correcte, sí, segur que estaries allà.
I explica'ns com ha anat aquest partit.
Doncs ha estat un partit més igualat del que esperàvem en alguns trams, perquè la veritat és que davant l'Arsenal, que ja portava 3 partits a l'esquena disputats en aquesta pretemporada, arribava amb més qualitat física que no pas el Barça, i el Barça li ha plantat cara a l'Arsenal, un Arsenal molt intens. De fet, això ha sorprès a l'expedició de